Tornant d'aquí una hora, a les 10 a Ivetra Ràdio quedava acompanyats del programa Som Balears.
L'actualitat més pròxima, cada hora a Ivetra Ràdio.
Ivetra Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El jorn del judici parrà qui haurà fet servei. Jesucrist, rei universal, home, i ver Déu eternal, del cel vindrà per a jutjar i a cada un lo just darà.
Som Balears, Ivetres Ràdio.
Així comença un poema sobre el judici final i que es va convertir en la dramatització religiosa d'origen mitjaval més antiga de les illes, la Sibil·la. Ja en el segle X es troben referències escrites, en llatí, clar està, d'aquesta recopilació de les profecies de la Sibil·la d'Eritrea. I per xerrar d'un dels moments culminant del Nadal Balear tenim en nosaltres en Pere Fullana, un home que manco cantar-la crec que ho sap tot de la Sibil·la. Bon vespre, Pere. Què és i què significa la Sibil·la?
Hola, bon vespre. Doncs jo m'ho pareix que vas dir quasi tot, no?
No m'ha dit que ho he dit quasi tot, que tenim que omplir una hora.
No, en el sentit que, va, de lo que tenim, lo que entenem avui per aquesta Sibil·la és un cant, que això és important, és un cant que se recita, se canta, la nit de Nadal, pràcticament ha quedat reduït en aquest fet, a dins la litúrgia cristiano-catòlica, i bàsicament per entendre-nos ha quedat reduït això a lo que és la celebració de la nit de les matines de dalt a Mallorca i en algun altre indret com l'Alguer o qualcun altre així que ara s'està preventiu recuperant, però que pràcticament sí, de manera excepcional s'està recuperant en aquests indrets on històricament sembla que l'haurien de relacionar de l'època medieval.
Gràcies. Abans d'entrar a fons dins tot el que envolta la Sibil·la, saludarem a la resta de convidats, que avui és molt curta. Bon vespre, Damià.
Home, gràcies per lo de curta.
No, hombre, que la setmana passada no va estar en altres perquè era de viatge, se'n va anar per d'en fora.
No,
va sortir de Silla.
No. Norba, tu saps que vaig anar a investigar a Colliure i a Puigcerdà. I a Perpinyà.
I a Perpinyà. Bé, i estant en Nadal, que mos tropitja els talons, no mos podem oblidar dels nostres germans i germanes, les altres illes, que, si em permeteu, personalitzaré els nostres dos col·laboradors, en Joan, de Menorca, i en Gemma, de les Pitioses. I també xerrem amb ells una miqueta més tard, perquè per ells també, per allà, també canten la Sibil·la. I, bé, per començar, començarem amb una pregunta molt clara. Quin és l'origen d'aquest cant?
Bé, l'origen sembla que...
Oracle.
Com, exactament, és a dir, no deixa de ser un cant, una representació que fa, que resumeix diferents tradicions, de les tradicions precristianes, o si vols...
Paganes,
absolutament, i que tenen un trefons religiós, perquè en el fons jo entenc que darrere d'aquests oracles i darrere d'aquestes qüestions sempre hi ha un trefons que totes les religions després van perpetuant. Però bueno, la nostra tradició de Sibil·la, tal com nosaltres l'entenem avui, té molt a veure en so judici signum, ja ben dit, però que és, diguem-ne, totes les religions estan envoltades entorn a un misteri, el misteri de la vida i de la mort, i del sentit de la vida, i per tant també de què serà de la humanitat, o què serà de les persones, o quin és el futur que els hi espera, i per tant sempre hi ha algú que anuncia, que prediu, que pronostica, que avança el que serà aquest final. I això ha estat un component molt relacionat amb totes les religions. A la religió cristiana i sobretot a Europa sí que sabem, i sobretot a lo que és actualment la península ibèrica, sabem, i tu ho has insinuat en el principi, que entorn al segle X ja hi ha algunes, hi ha alguna documentació, per alguna documentació de caràcter arxivístic entorn a Ripoll i després a Còrdoba, que en dia ja, per tant, estan parlant de diverses tradicions que fa que no sabem si això fins i tot podria ser una tradició de caràcter moçàrab que vengués del cristianisme o de l'època visigòtica preislàmica, o si venia de la part d'Occitània i havia entrat a la península per lo que seria la marca franca, hi hauria entrat en aquella zona on no hauria estat tan afectada per el món islàmic. Això és el que no sabem exactament. Quina és la tradició? Si ja existia, per tant, tot el món de la teatralització religiosa entorn a la litúrgia, o si venia del món, diguem-ne, més, que seria més pròxim a la nostra cultura, que vendria a ser aquesta cultura mediterrània occidental de la part d'Occitània.
Jo, una cosa que m'ha cridat l'atenció és que el fet de que quan se celebra el naixement del bon Jesús ja te cantin el que és el judici final. No sé, és...
Bueno, perquè sabem que dins de lo que és la tradició medieval, dins lo que és la representació teatrals que se fa, que estaven en meses a la litúrgia cristiana de
l'època medieval, que se varen prohibir durant bastant
de temps, i que se varen prohibir en el Concili de Trento entre 1545 i 1563. Una de les qüestions és evitar tot allò que estava incorporat, empaltat a sobre el culte, i que era objecte, diguem-ne, de banalització del culte, perquè en realitat eren escenificacions, eren processons, eren elements que encara m'ho queda qualcun, suposo que en Damià després en recordarà algun, però que tenien molt a veure en, sobretot, en la posada en escena de qüestions gracioses, de fer riure la gent, de fer befa, de tal, tantes coses.
El Rei d'Orient, per exemple, n'és una.
Efectivament. I si tot això ho poses dins a una celebració, és el que Trento va intentar, per una banda, i l'altra, unificar molt els criteris litúrgics. És a dir, que tot allò que eren missals, rituals, maneres de celebrar, que tenien diferents comarques, diferents cultures que formaven el cristianisme, el Concili de Trento els va unificar, totes coses, perquè hi havia la reforma protestant, hi havia un moment de que era molt necessari tancar files.
Abans de començar el programa, ha referit a un tema molt clar, que és el dia 25 de desembre, que és el solstici d'hivern. Això jo suposo que té molt que veure amb les tradicions paganes. De fet, quan parlàvem de quin és l'inici de la civil de Mallorca, jo diria que a lo millor me puc estar equivocat, però estic quasi convençut que va venir les tradicions pròpies dels conqueridors.
Sí, no, però sí que sabem una cosa, dir, per exemple, ningú s'ha aturat a pensar, i no ho diu quasi ningú, i tu que és de Llumajor i hi ha un convent franciscà, ho saps, i a mi m'ha sorprès llegint les biografies, per exemple, de Juníper Serra, que la civil de Mallorca fins fa 60-70 anys també se cantava el Dia dels Reis.
Se cantava el Dia dels Reis? Normalment se canta dins la representació dels Reis.
No, però el Dia dels Reis també...
Això no ho he vist mai, a Llumajor.
La biografia d'en Juníper, per exemple, la biografia de Haiche, precisament parla de que a Dia Petra estem d'en Juníper, i és que quan el biògraf ja a començament del segle XX encara va anar a Petra a seguir i a rastejar totes aquestes qüestions, conta que la civil·la en el convent franciscà encara se canta a la celebració del Dia dels Reis.
No, però és que de fet la civil·la no se cantava només el Dia de Nadal, se cantava altres moments, però va ser el bisbe Pedro d'Aragó i de Cardona que va deixar clar que només se podia cantar el Dia de Nadal.
Aquest dia, a dir, sí que existia una prohibició,
i s'hauria de demanar permís en el bisbe.
No, sí. I el bisbe també va mirar per un altre costat, perquè vull dir, va ser un mercat, perquè si no, són ordres papals de suprimir total.
Tot, sí. I de fet s'ha suprimit tot. Dins la litúrgia, com va dir, el que és la litúrgia autoritzada per la Santa Seu i el que és la litúrgia convencional, està el que eren els missals autòctons, tot això ha desaparegut, i Això 1572. Ara, a Vic i Manrique, ja 1575, sí que permet que una certa tolerància. Per què? Perquè, de fet, a Mallorca no aconsegueixen aturar-ho. A pesar de ser, malgrat les prohibicions, aquí per, va persistir...
Perquè el bisbe va fer su estre brancat i va mirar cap a un altre lloc.
Bueno, però en els altres llocs és curiós com ho prohibeixen i desapareix. I prohibeixen altres representacions el dia de Pasco...
Els ritus altres... pascalis, per exemple.
Exacte,
que
bueno.
Per a Farnelli, que se feien de coses...
Obscenes, fins i tot.
Obscenes, i escatològiques.
Sí. Protagonitzades per els mateixos capellans.
Correcte, sí,
no?
Sí, correcte.
De fet, la civil, originalment, la cantaven els capellans.
Bueno, normalment la cantava, entre altres coses, perquè l'espai litúrgic, és a dir, l'altar, normalment no deixaven pujar dones, i aleshores...
Ni dins, perquè de fet...
Exactament, és a dir, que també tot aquest factor influeix moltíssim, fins pràcticament, això és una cosa moderna, quan dic moderna vol dir d'un parell de segles, el fet de que la canti una nina, i que ja és un fet que durant el segle XX, pràcticament, el domini és més femení que masculí.
De tota manera, també, és que la cantinonet té una explicació, perquè en cap moment parlen de l'oracle. Per exemple, la l'oracle de Delfos, però després hi havia totes les pitonisses, totes les oracles femenines, i aquí estan parlant sempre de la civil, no de civil.
Sí.
Sí, però també tu saps que a dins tot el que són representacions teatrals, fins al segle XX, se mirava de que eren homes que
sí, amb bogota prima
a dir,
vaig canviar a saber el moment que l'havia de cantar, però llum, jo també hi havia un costum, i era que hi havia els àngels i la civil, i els àngels cantaven una cosa, la civil en cantava una altra, l'any que va Sant Àngel.
No, i que a més el tema de les civiles és un element que està molt present, no només dins el món pagà, sinó, per exemple, l'humanisme, els humanistes, és a dir, va estrenar la Capella Sistina i veure que la Capella Sistina és les cinc grans civiles tan representades dins la Capella Sistina, és a dir, estan parlant d'un element iconogràfic i d'un element que és molt viu a dins les tradicions i que pràcticament això arriba fins en els nostres dies. I aquest element d'aquesta persona o d'aquesta figura, no?, que anuncia el fi del temps, que pronostica, que té visions, que veu en una situació de suspensió i de levitació i de mística, que veu en coves i santuaris i que pronostica el futur, tot això forma part un poc de basta veure encara ara bueno, ara banalitzarem un poquet, no? Però qui són les persones que se dediquen a pronosticar el futur? Basta mirar programes de televisió,
per exemple,
o tal, vull dir, que són homes o dones?
La majoria són dones.
La majoria són
dones. Llevat d'en Rapael.
Bé, no? Però la majoria són dones.
Rapel.
No?
O Rapel.
I en Sandro Rey. Te abro los caminos.
Sí. Però és veritat que encara...
Són moltes nits despertes vespres.
Sí, encara ara això, i que això forma part com d'una necessitat de la humanitat. És a dir, i sobretot, la història està plena. La història antiga, evidentment, però que davant els grans esdeveniments sempre se demana bueno, a l'hora de prendre una gran decisió, ara se demana un informe, no? A una entitat solvent, i llavors anaven a sentir l'oracle, anaven a Delfos, anaven al santuari a veure realment quin camí havien de prendre davant d'una dificultat d'ordre major, no?
Ja et volia fer una altra pregunta. És una paraula que s'emplea, però l'empleen com quasi el recitat llatí, el llatí. Quan tenien la missa llatí, que moltes vegades no sabien ni què deia. Què vol dir parlar?
No ho sé. Dit així...
Jo diria, tal com ho he llegit, diria que es pagarà.
No.
Te'l no llegi.
A més, estrosa, el jorn del judici, parrà qui haurà fet servei.
Servici.
Sí. Jesucrist, rei universal, però bon estrosa, no, parrà.
Parrà.
Idò, vinga. Què vol dir
parrà? Se salvarà...
Parrà aquí, en aquest context, jo entenc que...
Em perdonarà. Em perdonarà, tal vegada.
O... que això és una contracció, dius una paraula que segurament és una deformació d'alguna qüestió.
Oh, no, però... imaginem-nos que sigui llemosina, ara en parlàvem de bordo
sí,
un dia.
Sí, sí, exactament, que vengui d'Occitània, però jo entenc que serà... que serà recompensat aquell que haurà fet servici.
Per exemple, el que veuran recompensa...
serà recompensat, serà jutjat benevolment, serà...
Això sembla que és, sí.
Entenc que veurà satisfet tal aquell que haurà fet servici. Això forma part també sempre de que, fixa't, que les religions, en el final... acaben beneficiant les virtuts humanes i per tant en aquest cas també.
Bé, mos hem porat a xerrar de la Sibilda i mos hem oblidat de les formes de contacte que teniu en nosaltres. Vos diré, el compte de Twitter és @sombaleas, el compte de correu electrònic és sombaleas@ivetraradio.com i el hashtag d'avui ja vos podeu imaginar, la Sibilda. I continuam, per exemple, de quin territori estem xerrant de la Sibilda? Només és a Mallorca o també n'hi ha una de Menorquina i una d'Arbissanca?
Bueno, jo el que sí sabem és que pràcticament arran precisament aquests darrers 100 anys, arran dels estudis de musicologia i sobretot a mesura que en el segle IX els romàntics van intentar recopilar tot el que era cultura popular i tant a nivell de cançons populars com a nivell de poesia popular com a tots aquests sentits, doncs una de les qüestions que varen plantejar musicòlegs, no?, sobretot anglès i companyia gran musicòlegs catalans, és a dir, bueno, on és que hi havia rastres de l'existència i del cant d'aquesta on se cantava, on se representava aquest cant. I arran d'això són moltíssims els territoris que han redescobert que existia aquesta tradició i algun dels quals, com a Girona, a València, a Barcelona, l'Alguer també és un dels llocs on s'ha recuperat. En els altres, com a mínim, sabem que s'ha recuperat la memòria de què se feia, no? És a dir, de que existia aquesta tradició, però és un lloc on, d'una manera persistent, d'una manera ininterrompuda, d'una manera, jo diria que, a més, molt territorialitzada, és a dir, és a Mallorca. Pot ser que a Menorca, pot ser que a Eivissa, hi hagi per influència, crec, en alguna qüestió, ara estic pensant, crec que a Eivissa...
Crec que no,
però molt poc, no, qualque vegada per intercanvi d'algun capellà, per intercanvi sí, pastoral...
Però vull dir, per tradició, sí. No. Ara, altres,
ara que la nit de Nadal a Mallorca, a totes, pràcticament totes les parròquies, totes les iglesis, a totes, això forma part de la litúrgia de matines de la nit de Nadal, cosa que, per exemple, s'ha perdut el sermó de la calenda, en algun cas, sí. S'ha perdut el cant de Sant Àngel, s'han perdut els pastorets, s'han perdut elements, però la Sibilda, curiosament, ha estat un element, de tal manera que fins i tot, ara, si hi ha la queixa de vegades de que la gent hi va i hem cantat la Sibilda, si hi en surt, no? Això era una qüestió molt normal, de tal manera que hi havia algun pobles com Consell, Maria de la Salut, Santanyí, Solla, que quan acabava la Sibilda la xiulaven o l'aplaudien. És a dir, que
sí.
hi havia l'avaluació i la gent aplaudia si l'havien cantada bé, i aquest dia i va, si ja se n'anava.
Bueno, hem estat xerrant de la Sibilda quasi 20 minuts bons, però encara no n'hem escoltat de cap. N'hem escoltat un trosset del Blauet de Lluc.
IB3 Ràdio. Som balears. Les ones no just són marines. També n'hi ha d'arzianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrània, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrània. Mediterrània, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio. Som balears.
I bé, hem estat xerrant de la Civil de Mallorca, però també mos interessa saber lo que mos poden dir Arbissa i a Menorca. Començarem amb Arbissa. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Bueno, què mos has de contar de la Civil d'Eivissa?
Doncs jo no us puc contar molt de la Civil d'Eivissa perquè, que jo sàpiga, no es canta. En algunes contades ocasions s'ha cantat, però el que sí que es canta a Eivissa, a les Pitiuses, en especial a Formentera, són les caramelles. I les caramelles, per parlar de les caramelles, tenim que parlar dels que han redoblat, que és una manera de cantar típica de les Pitiuses. Es fer un recital acompanyat de tambor amb un ritme lliure i sobre un àmbit sonor molt estret, d'unes 3 o 4 notes. Es començaria des de la nota més aguda i s'aniria baixant escalonadament fins a la més greu. Al final de cada frase musical, dos versos, es realitzaria redoblat, que és una vibració gutural particular que s'allarga cada 4 versos. Aquest tipus de cançó és molt arcaica, possiblement es diu que és d'origen magrebí. I el cant redoblat sol cantar per un home, tot i que pot ser improvisat per diversos cantors i se canta les colles de ball pagès de les illes menors. A Formentera és on us he dit que està més arreglat i les obres es fan en cobles, les cobles tenen unes 7 síl·labes i en rima consonant en els parells i tenen de moltes de molt de caires de temàtica, d'amorós i tal, però la màxima expressió d'aquest cant redoblat són les caramelles i se canten és un cant religiós de Nadal, es canta sonor de sa Mare de Déu i també es canta sa nit de matines, igual que Valdús cantau sa Sibila, ses Pitiuses es canten ses caramelles. No tenen res a veure amb ses caramelles que podeu conèixer com ses caramelles que es canten a Catalunya, ja que es cant redoblat és anterior, molt anterior. Una tradició de caramelles de Nadal té unes 3 parts. La primera, pròpiament dita, són ses caramelles, 7 estrofes de versos pentasíl·labs amb una lletra fixa. Després vendrien els anomenats goixos, que són versos octasíl·labs, dels quals existeixen nombroses versions i es canten redoblats, i l'oferiment, interpretat a duet, amb versos de 8 síl·labes sense redoblar. Actualment la veritat és que està bastant en desús, tot i que s'està intentant recuperar, i l'any 2005 van ser declarats bé d'interès cultural. I a Formentera, sobretot a Formentera, cada any es canten en sàpigues de matines.
Bé, ara només me queda demanar-te que m'on cantis un tros.
No.
Gràcies, Gemma. Fins la setmana que ve. Bon vespre, Joan.
Bon vespre, Xisco.
Bé, tu ja saps el mateix. Quan t'acabis la teva explicació, esperant que mos cantis un tros.
Sí,
què mos ten que dir de la Civil de Menorca?
Bueno, idò, avui desvalorem un poc la pregunta aquesta que comentava un poc, que demanava troc, que era en Damià, damunt si la Civil també s'interpretava a Menorca o no, i mos contestava el nostre historiador que està més que si en tot cas és fos menorquina, per dir-ho de qualque manera, pues que això seria evidentment per influència de Mallorca, i això és el que desvalorem avui. Abans, si la Sibila també era menorquina, o sigui, si també era tradició cantar-la aquí antes dels nostres dies, o es tracta d'un afegitó modern, com per exemple la bancara s'està posant de moda, per dir-ho de qualque manera, i s'està interpretant a diferents catedrals i a diferents iglesias del món, no? D'Europa, concretament. Però, bueno, el grano. La majoria de gent coneix els cantes de Sibila com el que hem comentat en el principi, que es tracta d'un drama litúrgic, de la melodia gregoriana, d'origen medieval, concretament en el sud d'Europa, i que s'interpreta sobretot a Mallorca, com comentàvem en de so, a la missa del Gall, com ara, per exemple, hem interpretat el desglobat de Lluc, en el monestir de Lluc, i també molt famosa les interpretacions a la catedral de Palma, també a l'Alguer, com hem comentat, a la ciutat de Cerdanya, que, evidentment, són pobles relacionats amb nosaltres de llengua i cultura mediterrània. I aquí és el bon, pues ara per acabar de concretar la nostra intervenció, ens volen quedar amb dos punts que volen destacar d'aquesta relació. Per una banda, damunt la resposta, és a civil, és menorquina o no, sí, la resposta és efectiva, ja que la trobem interpretada, per exemple, a la comèdia dels Pastorells, ja en el segle XVIII, que amb un document descobert per en Jordi Carbonell en els anys 60 a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès. Els Pastorells és una comèdia que avui en dia encara es fa, ja no s'interpreta amb la civil, es veu que quan en aquella època, en el segle XVIII, quan començava els Pastorells, a l'inici es cantava la civil, ara ja no, però, a més, també trobam, per exemple, l'Ujor del Judici, també es va representar a Menorca, concretament a Mo, i això ens ho indiquen diferents investigacions que estan recollides a l'Enciclopèdia de Menorca. I, per altra banda, ja podem dir que des del 2010 es torna a interpretar les parròquies de Menorca, no? Que hi ha un procés de voler-la recuperar. Però, com dèiem, no és un afegitó modern, sinó que realment es vol recuperar una cosa que ja formava part, per dir-ho de qualque manera, de la tradició o de la tradició religiosa pròpia dels menorquins, ja que realment s'interpretava estar recuit, com comentàvem, a Ciutadella, però també a Mó, i, de fet, com a tal, com a civila, està recuïda, i, de més, també trobam versos o fragments sueltos de la civila, com pot ser l'Ujor del Judici, i diferents pares que es troben retats, per dir-ho de qualque manera, però que s'han anat trobant a diferents comèdies de Menorca, que per tant tenim documentació que ens demostra que la civila era menorquina i que per tant està justificat, per dir-ho de qualque manera, si la volen recuperar perquè es torni a recuperar aquesta part de la nostra cultura a les parròquies de Menorca. I per altra banda, que també es comentava per part del nostre historiador, evidentment, la resposta també és efectiva en quant a si era o no per influència de Mallorca, ja que no podem oblidar que, segons ens indiquen les modificacions de prestigi, a les Balears, concretament Palma, era un centre de teatre litúrgic amb molt de pes, a lo que Menorca, evidentment, no podia estar immune a la seva influència. Per tant, és interessant tenir en compte la següent dada, i és que podem afirmar en tota claredat que, a part de que la civila forma part de la cultura balear, a més, també forma part de la cultura pròpia d'aquests pobles del Mediterrani. I com que tinc un bocinet més llarg i no em vull enredar, doncs que ho podem deixar per la setmana que ve.
Gràcies, Joan. Podem seguir parlant de la civil·la amb en Pere Fullana i amb en Damià Tomàs. Dic que la civil·la va tornar al seu lloc habitual dins la litúrgia en la reforma del Vaticà II a l'any 1967, un gran any, per cert, vaig néixer jo, i que originàriament va ser en els segles XIV, entre el XIV i el XVII, que se va introduir el cant gregorià. És correcte?
Sí. Aquí hi ha dues coses, de totes maneres, que poden destriar. Una, que una cosa són les representacions que se puguin fer en el que podem entendre com a les matines de Nadal, entès que les matines no són la celebració litúrgica de la nit de Nadal, són unes matines, és a dir, són un res que se feia i que només això ja se fa molt poc, les matines a la Seu i qualque altre lloc. El que hi ha és una celebració litúrgica que i el que fa es concili o se reforma, quan s'adapta la reforma litúrgica del Concili Vaticà II a Mallorca, el que se fa és posar aquest cant a dins ordre després d'una lectura determinada de corresponent a dins la celebració litúrgica de la nit de Nadal, s'incorpora a la civil·la tothom en el mateix lloc, en el mateix indret, en el mateix moment, després de la lectura del Sant Testament, abans de començar el que és pròpiament la missa, en el sentit més i la litúrgia a partir d'aquest moment integra la civil·la d'una manera natural, no és un espectacle, i és aquí on moltes, amb aquesta reforma, quan queda un poc despenjat altres referències, que per exemple a Lluc mantenen, que és començar la celebració en el sermó de la calenda, prèviament a la civil·la hi anava l'anunci de l'àngel, després venia la civil·la, a dir, això sí que ha desaparegut, mentre que, perquè això no va quedar codificat, això no forma part de la litúrgia de la reforma de 1967.
Pot ser que l'hagin fet canviar d'hora a la missa de matines, perquè el que està clar és una cosa, que sembla que en principi era la missa del gall, i el gall compta la canta de les 5 de matí.
Bueno, també és vera que era una missa de mitjanit, a dir, això també és una altra de les qüestions. M'imagino, entre altres coses, perquè hem de pensar que aquí també tot això està vinculat en el fet de que tu havies de per combregar o per anar a missa, exactament. I si era mitjanit ja era dia següent. Aleshores, si tu podies combregar perquè podies perquè venies de dia anterior. Aleshores, tot això fa que també en aquest trànsit de que hi havia la vigília de Pasco, la vigília de Nadal, eren moments on les celebracions tendien a fer-se a darrera hora del vespre, però clar, tot això s'ha anat adaptant, entre altres coses, per la manca de clero i per la necessitat d'haver d'adaptar i a Mallorca, desgraciadament, també per la introducció de costums que venen de fora, com és que si gent no sopava el dia a la vigília de Nadal, sinó que dinava el dia de Nadal en família, i ara s'ha introduït la Nochebuena, no? Que no és el mateix, perquè el sopar de nit bona, i ara li deim nit bona, no, el que existia era la festa de Nadal i les matines de Nadal, però la Nochebuena és una festa d'una altra tradició, d'una altra cultura, i el que passa que ara els volen totes, dir que el sopar, fer festa, la família, la alerta. Una cosa ben natural, que és la mescla de cultures. Exactament. És a dir, famílies que avui en dia són mixtes, i són culturalment també mixtes i de tradició mixtes.
Tinc una dubte respecte dels països anglosaxons i sobretot dels països nòrdics. Hi pot haver algun tipus de civil nòrdica en tota aquesta festa, aquestes festivitats que fan en corones plenes de ciris i llumetes i tota aquesta història? Jo és que ara estic confús un poc, però vull dir, me sembla que també hi ha alguna cosa de ritus d'aquest tipus.
Ara fa un parell de dies l'església sueca per mi
sí,
era.
Sí.
Home, el que sí estan introduint moltíssim a dins en el sud, el que estan introduint és moltíssim aquestes cultures, diguem-ne, nord-europees, durant l'advent, per exemple, també s'encesa de ses cada setmana, o una, això és una cultura, això és molt germànic i molt de la zona de Centro-Europa, Àustria, etc. I això s'està introduint molt, però també perquè cada vegada necessita renovar més els símbols i els signes. I en aquest sentit jo entenc que el tema de l'advent havia quedat com un poc penjat, mentre que en altres cultures la preparació de Nadal venia d'una manera més harmoniosa i d'una manera més equilibrada, mentre que aquí la tendència era a fer grans festes, i sobretot que l'advent havia quedat com a més, i ara el que s'ha perdut més és la corama.
Correcte.
És a dir, la corama sí que ha quedat més buida. En canvi, a la corama, a nivell més escolar, a nivell més pedagògic, se celebra més la Jaia Corama, i per tant també el tema de dir...
Però el que està clar, litúrgicament, el corama està desaparegut.
Sí. No, i tot el que és la corama com a posada en escena d'un temps de preparació, i com un temps de preparació a la Pasqua, evidentment això està totalment... Com a mi, no perdut. però que amb poca participació, diguem-ne...
L'endavellament, totes aquelles tals que se fa i tal. I...
Ah, això encara és la Setmana Santa, se salva per altres qüestions.
Bé, per el que vos he arribat a entendre, no hi ha una sola versió d'escant, n'hi ha bastantes. Quines són aquestes modalitats de sibil·la de les que estàu parlant? I amb quines coses s'assemblen i amb quines no?
Bueno, aquí passa una cosa, que és que la sibil·la s'ha mantinguda, s'ha mantingut des del segle, pràcticament, des del segle XVI fins al segle IX, d'una manera espontània, d'una manera natural, i el que s'hi ha perviscut és que cada poble, a la tradició oral, normalment s'ha anat ensenyant de mestre a deixeble, i s'aprèn en funció d'una determinada modalitat, i de la modalitat més natural, la darrera, que s'ha transcrita a Mallorca, és la de Vall de Mossa.
Correcte.
I la de Vall de Mossa, precisament això, en una posada en escena que se va fer en el Santuari de Gràcia l'any passat, que en Damià i jo
perdona, que t'acordes, que no era el Santuari de Gràcia, era el Siglo de Santa Magdalena.
Bueno, però també se va fer Gràcia. Sí. Precisament una de les qui se varen representar va ser aquesta Vall de Mossa, que s'ha fet en base a una gravació que se va fer a una dona gran que encara l'havia sentit de cantar i el que ella recordava, i a partir d'aquí l'han recuperada. Per què dic això? La tradició oral. És a dir, que això va ser una cosa que ja en el segle IX, sobretot el que se varen trobar musicòlegs, és que a final del XIX, quan varen posar això damunt, sobre paper i per tant damunt de partitura, la sibil·la, hi va haver dues grans versions. Una de dos musicòlegs que estaven molt enfrontats entre si. Una era d'en Bartomeu Torres i l'altra en Tai Noguera. Una era més tradicional, més tradicionalista a nivell de litúrgia, i en Tai Noguera, diguem-ne, era folclorista més modern i que abogava per un sentit més renovador, però ells dos eren partidaris de dues versions totalment diferents de sibil·la, però en realitat perquè tots dos se varen fer, bàsicament se varen resumir en dos grans models, i encara hi hauria la de Lluc. La de Lluc sí que té unes característiques pràcticament propis, amb una versió pròpia. Ara Què ara? Que Campos, Felanitx, Llumajor, Vall de Mossa, Lluc, bàsicament aquestes cinc, i per ventura alguna altra, sí que tenen com un aire i han mantingut unes característiques per ventura més arcaic, en algun cas a Campos, a Felanitx.
La de Lluc me sembla com més gregoriana.
Perquè la de Lluc és més melosa, més, i té, està més treballada i fa més cerca, més aquest
el mateix
sí, i està més acargolada i està més treballada. Per què? Perquè està més professionalitzada. També qui ho canta és una persona que se dedica a cantar i que pot treballar molt més els matisos, i aleshores la de Lluc sí que manté aquestes particularitats. Però fixa't que en aquest sentit les altres, això és com en el ball, la mateixa polèmica que hi ha en els balls folclòrics passen a sibil·la. Hi ha qui diu no, que aquestes agrupacions que fan ball de bot però tan sofisticat i ja tan caramel·lat i tan sobreactuat, que els pagesos no ballaven així. Evidentment eren ball de potada, més rústics, més arcaics, diguem-ne, menys treballats, i això devia passar un poquet igual. I també després, segons la naturalesa de cada poble, hi ha gent que és més rústica a l'hora de treballar.
No direm noms, però
l'autenticitat a vegades també se mira en base en aquesta capacitat més elemental d'expressar, no?
És correcte.
Tornant una miqueta enrere, en el Concili de Trento, es prohibeix aquest cant. Pot ser que era
per... I altres coses.
Sí, no, però ens centrarem en la sibil·la. Per no despistar la gent de lo que era originalment la missa, i per què és que Mallorca, per dir-ho de qualque manera, mos la varen passar per allà, mos la varen passar?
Lo que prohibeix el Concili i Trento... no és la sibil·la. El que prohibeix és la teatralització
dins d'aquest grup
exactament, és Estat Civil. S'entén que els temples són per esculta. Esculta és una altra cosa, no? I què passa? Què passa a partir d'aquest moment? Doncs que no hem de confondre, no hem de confondre una celebració litúrgica en un espectacle, estrictament. La qual cosa no vol dir que les celebracions litúrgiques no continuaran sent a partir d'aquest moment un espectacle musical, perquè hem de pensar tot el món de la pietat i tot el món precisament per contrarrestar l'austeritat i la manera del món de la reforma protestant, que és molt més àrida, que és molt més austera, que és molt més freda, que és molt més nòrdica, tot el món de la pietat mediterrània, occidental, llatina i tot això, el món més aquest pietisme té molt a veure amb les emocions i els sentiments, i la música hi tindrà una part fonamental, però no la teatralització, és a dir, les processons dels profetes, el teatre i la missa no, una cosa és el teatre i l'altra és la representació, o una representació i l'altra és un acte litúrgic,
entre els sacramentals.
Exactament, i per això desapareix, i sabem que pràcticament a totes les catedrals està documentat, a Urgell, a Girona, a Vic, a Barcelona, a Tarragona, després també a València i a molts indrets, està documentat que la Sibil·la i altres elements de caràcter teatral se feien amb assiduïtat i a partir del segle XVI desapareixen.
La Sibil·la des de 1998, Patrimoni Històric de les Illes Balears, si no m'equivoc, i des de 2010, Bé d'Interès Cultural Immaterial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
De la UNESCO.
Què significa això per Mallorca?
Bueno, el fet de que a partir que el 2009 se presentés a UNESCO com la candidatura de la Sibil·la com a... com a patrimoni immaterial UNESCO, patrimoni immaterial de cultural de la humanitat, doncs en el principi hi va haver una mica, hi va haver dubtes, no? Sobre si realment estan parlant d'una qüestió religiosa o si això se banalitzaria, això se trauria de context, però al final hi ha hagut un consens generalitzat que això està molt bo per la Sibil·la. És a dir, immediatament després, al cap d'un any de que UNESCO fes el reconeixement públic i afegís la Sibil·la a dins l'inventari de béns immaterials de la humanitat, doncs ha tingut un gran ressò a nivell mundial. La demanda, per exemple, de Sibil·la l'hem vist ara recentment a Brussel·les, per exemple, Bat de Lluc, l'han cantat a Letònia, Estònia, Polònia, Dinamarca, França, i se li demana Sibil·la, vull dir que és un element identitari pràcticament de Mallorca arreu del món.
I al Vaticà, a dins un dels jardins vaticans, hi ha un apartat dedicat a la Sibil·la. Just davant, jo ara no sé quin nom té aquella plaça allà on hi ha una bolla del món que se gira i allà és un dels jardins del Vaticà abans d'entrar a la Capella Sistina, allà un apartat dedicat a la Sibil·la.
No, perquè el que està clar és que això ja és un patrimoni de tothom i que evidentment això no li ha restat en absolut, ha reforçat el fet de que sigui dins la litúrgia cristiana de la nit de Nadal no ho ha banalitzat, al contrari, no ho ha convertit en un espectacle, però ha fet que això també se pugui treure. Dir, jo sempre dic una cosa, una missa d'en Bach o de Mozart se pot fer en una missa litúrgica i pot fer sonar aquelles peces a una missa de Vittori, se fa dins una missa, però també la pot fer com un concert i no desmereix en absolut anar a sentir una missa de Bach com un concert i no desmereix en absolut si la sents a una missa en un acte litúrgic. I jo entenc que la Sibil·la també treta i feta concert també té el seu eco i té el seu mèrit, i no, i tant en un sentit com en un altre, el que s'ha vist és que això funciona extraordinàriament bé, i a partir d'aquest moment, ara, primer de tot, tu ho has dit molt bé, primer havia estat reconeguda com a bé d'interès cultural i immaterial a Mallorca, pues Consell de Mallorca, i després, com a segona etapa, va estar, ha tingut el reconeixement universal.
Bé, ara anem a escoltar una segona versió de la Sibilda, que està interpretada per na Marta Elka.
L'ojon del judici i Jesús Crist Rei universal. Oh, meu Deus eterno.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
Entre tu i jo podràs trobar entrevistes profundes, d'interès i divertides. Artistes, polítics, esportistes o qualsevol persona amb una història que contar. Ens diran tot el que una roda de premsa no podrien dir, o segons qui. Un ambient acollidor i de confiança que farà que durant el programa et sentis com si estiguessis a l'estudi amb nosaltres.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a les 10 del vespre a IB3 en ràdio, amb Joan Marquès. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Som Balears. IB3 Ràdio.
No vos ho creureu. Mos han quedat sense temps de posar els carrers. En fi, en Cisco ja està acostumat. I jo que aquesta setmana en Cisco són jo. Anem a passar a la contarella. Damià, què mos has de contar avui sobre la Sibilda?
Bé, hem parlat de moltes tradicions, tant religioses com fora religioses. Hem parlat de la nit de Nadal, la nit buena, aquesta que diuen, la nit bona i tal. I la tradició llum major durant molt d'anys va ser que el cantador de la Sibilda rebia com a premi o bé un val o bé una ensaïmada. Bé, i de quina va ser la sorpresa d'aquest lotet, que l'any que li tocava, ja fa un parell que la cantava, aquell any, en la venguda del nou rector, se va quedar sense ensimada. Ara aquí va ser contra ella. Se Sibilda a Llum Major i la Montomeu de Viní Amagat, per Damià Tomàs. La Montomeu de Viní Amagat s'ha aixecat trencada d'auba. D'això, d'això, ha pegat una mirada en el cel per veure qui farà el temps. Ell ha plogut ben espès tota la nit, i bé, i tanmateix ja era ben hora. Si hi ha moll, ben arribat sigui, l'estiu és molt llarg, massa, i do, si hi ha moll, que visqui se'n moll, que s'ha més banyat que hi ha. Amb el coixit dels ossos esquinçats per més de 75 anys d'anar pel món amb un moviment suaus, lents i acompanyats talment d'un ritual, ha replegat un grapadet de llenya i quatre papers per encendre el foc. Llavors, ha afegit dos tions en el caliu. Au, és que fa els peus, manca gent! La cuina fa aquella oloreta i entabanadora. La cuina fa aquella bona i entabanadora oloreta de cafè matiner. ha anat a fer sou, mitja gatzoneta assegut damunt aquella cadira baixa i prou esquinçada que ja ben davant s'escalfa panxes, els dies plujós, ventós, hi ha un roader per de fora. I bé, i què hi farem? I la voren caure? I som a prop de Nadal i ha de ploure? Això és bo pels sembrats? I regotes? I aquest foc me socorrerà ses pipelles? Clac, una coladeta cap enrere. Entre glop i glop d'aquell xarop de cafè llet en dues galletes Maria i en sa mirada mig perduda dins sa flamada li venen a sa memòria aquell temps d'infantesa. Aquell temps d'esquitarello del lotó quan romania cas padrins de llum major. Era hora d'anar a aprendre a llegir i escriure i vinia amagat que era molt en fora de remeis. Quin Nadal, més diferents! Hi havia magró, sí, però també molt de conhort. Ara hi ha balcana i nou costums, perquè també hi ha matines, sí, pastorets i xivilla. Quin temps aquell! Encara que ben pensat, també hi havia un pot de mala llet. Si no hagués estat per aquell nou retorn, aquell capellanatxo acabat de fer del seminari, jo hagués pogut cantar un parell d'any més encara, com varen fer el meu padrí i mon pare fins que canviaren sa veu. I és que hi ha moments que un home, per jove que sigui, ha de tenir la seva dignitat. Tota aquesta recatòlica ve d'una tradició que hi havia per la vila. Era costum que sentir rector i sembla que encara venia de més enrere, que quan havien acabat ses matines, sa parròquia donava un val o una encimada en el cantador. Així Nadal era complet. Però què me'n direu? Aquell any, aquell maleït any, no hi va haver res, un canvi de rector a sa parròquia de Sant Miquel. A ses matines, aquell any no hi va mancar de res. Una gernació, sa coral, els pastorets, el cant de l'àngel i en Tomauet de Vini Amagat fou s'estrella amb una veueta angelical va cantar allò de el John del judici parrà per qui haurà fet servici. Tot va anar com una seda. En Tomeu tenia ficada aquelles estrofes i sa cantarella fins dins sa moll dels ossos. Ja era el tercer any que la cantava. En acabar sa cerimònia i una vegada llevades ses vestimentes cibel·lines com de costum, se va plantar davant el nou rector a respera de rebre sa seva paga, sa preada encimada. Es cases que sols va rebre des mossèn unes carinyoses clotolladetes i un molt bé lot. Aquesta feta fou pentòmoa com una galtada, com una afronta, com un mal de tot pesta. Quan el seu padrí i son pare ho saberen, també els va pujar sa sang a sa cresta, però de tot d'una no ho feren coneixedor per conhortar el pobre Tomauet que no hi podia donar passada. S'infant no en sabia res d'històries ancestrals, ni de que aquell cant era un dels pocs exemples encara viu del folclore medieval, ni del Concili de Trento, ni de les prohibicions, ni de que aquella nit hagués pogut cantar-la gràcies a un bisbe que va mirar cap a un altre lloc en la prohibició, ni com es cantava aquella peça per altres pobles i ciutats. Tampoc no li podia passar pel seu petit cervellet que aquell cant avui seria declarat com bé d'interès immaterial de la humanitat per la UNESCO. Dins el cap d'en Tomauet, només hi havia i ballava la injustícia d'un clerge per haver-li robat el millor regal nadalenc, sense imada. Per aquest motiu, mai més ja no volgué sortir a cantar sa xibilla. Avui, assegut davant el foc, encara ressona aquella afronta i li ven al cap aquella glosa presa de petit que diu així: sa xibilla l'aguanta sa coca i l'aguanta en ses dues mans perquè vagi a tres escolans que baden un pan de boca.
Se m'haurà acabat el temps, mos queden dos minuts, només dono les gràcies a en Pere Fullana i a en Damià Tomàs, i dir-vos que la setmana que ve també tornem a la mateixa hora, a les 9, i vos record que encara que sigui dia 28 no és una innocentada. Som Balears torna la setmana que ve a les 9. Moltes gràcies, i ara vos deixem amb un altre, en la darrera sibil·la, que aquest cas és de cap pel·la.
Serveis